Els dimecres convidem els polítics a la ràdio. Cada dimecres a partir de la 1 del migdia, fil directe. Els polítics de casa nostra a Ràdio Móra d'Ebre. Un espai on els oients tenen la paraula a través del nostre Facebook Cadena Ser Móra d'Ebre. Preguntes, dubtes, consultes, tot el que vulguis saber ho podràs saber a fil directe a l'hora Móra d'Ebre. Ràdio Móra d'Ebre, Cadena Ser.
La 1:17, obrim ja el fil directe d'aquesta setmana. Avui ens acompanya l'alcalde d'Ascó, el senyor Josep Maria Buixeda. Molt bon dia, senyor Buixeda, benvingut a la ràdio.
Molt bon dia.
Tot bé per Ascó?
Pues sí, la veritat, avui gaudim d'un gran dia. La veritat és que de moment tot va bé.
I bones vistes, dèiem des
d'aquí
de la ràdio.
Perfecte, aquí sempre que es ve a la ràdio se pot gaudir d'una vista privilegiada. La veritat és que aquí en el riu i el pont se parla molt relaxat aquí.
I la floració, que la tenim en marxa tota
també,
la comarca.
També, ja es veu gent fent fotos, també és important de que la floració també sigui un reclam turístic per a molta gent que ve de fora de la nostra zona.
I tant que sí. Bé, anem a parlar d'Ascó, d'aquest municipi de la Ribera d'Ebre, molts temes sobre la taula. Comencem parlant de diners, el pressupost del 2017 ja es va tancar. Hi ha grans trets, no?, que contempla per aquest any a Ascó.
Bé, la veritat és que el mes passat vam fer el ple de pressupostos i vam presentar al ple un pressupost equilibrat en este cas, que preveu la llei d'estabilitat pressupostària, i vam pressupostar tant per ingressos com per a despeses. Es va aprovar inicialment un pressupost de una miqueta més de 15 milions d'euros, dels quals, com la majoria de gent pot saber, Ascó és un poble que viu directament dels ingressos directes. Directament, vull dir, en un alt percentatge dels ingressos directes que ve de la central nuclear. En aquest cas, hem tingut una miqueta més d'augment a la partida del capítol 1, que és en aquest cas l'IBI, l'OBICES, que és de contribucions especials de la central nuclear, així com l'impost d'activitats econòmiques, que això fa que d'estos 15 milions ni tinguéssim pràcticament 13 d'impostos directes que ens venen de la central nuclear. A part d'això, un guany també ingressos que no són directes, però que són transferències de capital que ens vindran des de l'administració central en aquest cas. Hem de dir que tenim per un costat la nova ordre d'Enresa, que va sortir en els projectes cofinançats, que aquí a nosaltres ens vindrà un ingrés de 123.000 euros més, i també, com no pot ser d'una altra manera, aquest any a Ascó hi haurà dos recargues, amb la qual cosa el terme variable dels fons d'Enresa també augmentaran, i això farà que poguéssim recaudar sol dels fons d'Enresa uns 800.000 euros.
I tot plegat, en quines actuacions es materialitza per Ascó?
Sí, a veure, nosaltres, estos 15 milions, d'alguna manera, els tenim repartits. El capítol 1, que és el capítol del personal, ja disposem d'una plantilla molt àmplia de treballadors, que són més de 100, són uns 105 treballadors, tot això puja més de 3 milions d'euros, el que és el gasto corrent que tenim de tot, no?, d'energia, de... Ja també tenim compromès 4.600.000 euros. En tot això hem tingut una miqueta de reducció perquè tenim plans d'il·luminació ara nous que fan que el consum se reduïsi. I després tenim una partida, que és la partida en què fem la política social nostra, que és la partida de transferències corrents, la partida que utilitzem per a donar subvencions. En aquest cas, hem aprovat una ordenança molt àmplia de moltes subvencions socials a la nostra gent, i també s'ha de tindre en compte que d'esta partida, d'este capítol en aquest cas, també surten totes les subvencions a totes les entitats esportives i culturals con lo cual l'Ajuntament d'Ascó invertix més de 3 milions d'euros en aquest aspecte, en fer polítiques socials. Tenim també, que és tota la resta que ens queda, en aquest cas no tenim cap dèficit, no es deu cap crèdit, no tenim cap línia cap bé, i la resta pues, ho hem destinat tot al capítol d'inversions, i en aquest cas pues, tenim un capítol d'inversions que el que han volgut plasmar en aquest pressupost ha sigut una miqueta la línia que es durà a terme ja fins a final de legislatura. Hem de comptar que no sol tenim, que ara estem aprovant inicialment, que encara no està aprovat definitivament, perquè definitivament no estarà aprovat si no hi ha cap tipus d'al·legació el dia 6 de març. Comptem en que el capítol d'inversions, el capítol 6, en aquest cas l'han volgut deixar molt obert perquè comptem en un romanent de tesoreria molt important, el qual farà que, depenent de l'actuació que estiguéssim fent en aquell moment, pues tinguéssim un coixí per a utilitzar el romanent de tesoreria per a fer modificacions de crèdit en aquest cas. No vol dir que totes aquestes actuacions que volguéssim fer les tinguéssim que fer aquest any, no? Representarà que s'allargaran, com he dit abans, a tota aquesta legislatura, i d'alguna manera ja és mostrar a tota la gent el que volem fer.
El tema d'aquest complex d'oci que es va realitzar, a més, un procés participatiu perquè la gent digués la seva, com s'encamina ara?
Bé, dins del pressupost ja s'ha de matisar que al seu moment ja va estar pressupostat i que, per tant, a l'hora de que tinguéssim un estudi més acurat de lo que pot pujar aquest projecte, se farà la pertinent incorporació del remanent de crèdit, no? Este és un projecte que no el tenim contemplat per enguany, pressupostat com a tal, per això. Però bueno, va ser un procés participatiu en el qual l'Ajuntament d'Ascó el que va voler pues, sostenir una miqueta quina era l'opinió pública, no? Nosaltres des de bon principi vam creure convenient no fer el mateix que es havia proposat al seu moment, sinó que a Ascó tenim un dèficit, i no és un dèficit tampoc, sinó que no existeix cap emplaçament hoteler, i com he dit abans, hem pressupostat el capítol 4, que són transferències corrents, en aquest cas per a activitats culturals, molts diners, més de 3 milions d'euros. L'Ajuntament d'Ascó, com tots sabem, pues fa moltes activitats, fa la Fira del Cava, fa la Mostra Medieval, hem tingut ara el Rally, l'Ajuntament d'Ascó dona subvencions, per exemple, al club de futbol, tenim unes instal·lacions de primer ordre, tenim un camp de tir, que és un dels millors camps de tir de tot Catalunya. D'alguna manera, tots aquests diners que nosaltres estem invertint en tindre este ressò, d'alguna manera els copos no reverteixen, no? Llavors, perquè reverteixin d'alguna manera, doncs vam creure convenient, primer, que havíem de tindre un emplaçament hoteler on la gent doncs, pogués vindre també no sol a fer activitats esportives, sinó que també estem ficant en valor el nostre patrimoni. Estem rehabilitant tot el que són els perxes i el que és, ja tenim rehabilitada també la façana de Cal Cavaller. Llavors, tots aquests diners, pues, bueno, de gent que ve a passar per dir algun cap de setmana, pues, Ascó no reverteix en cap
no
benefici.
No
Llavors, el que vull matisar i que quedi molt clar és que nosaltres el complex este que volem tirar endavant, el volem tirar endavant precisament perquè volem construir un hotel. Tot lo de més són valors afegits que tindrà l'hotel en este cas, no? Llavors, com bé has explicat tu, vam començar un procés participatiu en el qual pues, se va convidar tota la població. Particularment vaig fer cartes a tots els habitatges d'Ascó perquè poguessin conèixer com se faria este procés. Es va fer una jornada de presentació que es va fer el dia 2 de novembre en la qual se va explicar tot el que l'equip de govern va voler plasmar en un estudi tipus avantprojecte. No? Però no és res més que tindre un document inicial on la gent poguessin incidir per saber què volien ficar i què volien treure. No? A partir d'aquí se van fer dues reunions més, que va ser una, se va fer en totes les entitats, perquè d'alguna manera les entitats es poden tenir moltes i tindran molt a veure en l'ús d'aquesta instal·lació, i una altra en tot el que és el teixit empresarial que hi ha al municipi. Nosaltres vam contractar una empresa especialitzada, una empresa que és sociòloga, els quals pues, ells van implantar el seu sistema, i quan se van fer tres reunions, pues, el que van fer va ser traslladar-nos, en aquest cas a l'equip de govern, de totes aquelles millores o canvis que s'havien de produir segons la participació ciutadana en este emplaçament. Evidentment, després de tindre tots els resultats i d'analitzar-ho per part d'aquesta empresa, pues, nosaltres vam haver de decidir després què és el que afegíem o canviàvem i què és el que no. En aquest cas, s'ha de dir que l'equip de govern, ja que vam obrir el procés participatiu, pues, va creure convenient de que totes aquelles coses que foren més significatives, pues, tindre-les en compte, no? Llavors, al seu moment, a l'estudi hi havia una zona d'espa que es plantejava, lo qual això pues, s'ha volgut canviar per una piscina climatitzada que sigui apta per fer cursos de natació i qualsevol tipus d'activitat aquàtica. És evident que es va fer molta menció també de que s'havia de fer un estudi potencial de viabilitat, amb la qual també aprofito, ja que estic aquí, per dir que al seu moment, com que ja es va... havia hagut dos projectes previs que no es van tirar endavant per problemes que ara no cal entrar a explicar, si no ens allargaríem massa. En el moment ja existien els projectes de viabilitat i que creiem que el projecte pues, havia de ser sobretot molt sostenible, no? Con lo qual l'altre projecte encara deixava molt més de desitjar en aquest sentit. I pues, bueno, nosaltres encarregarem, com no pot ser d'una altra manera, un estudi de viabilitat potencial que tingui per saber tota la demanda que pot tindre aquest tipus d'instal·lació. Una altra de les coses que s'han volgut mantenir també, i es va fer referència, va ser que al seu moment allí hi havia un mur de pedra. El mur de pedra aquell, pues, bueno, nosaltres en la mesura possible necessitem guanyar una miqueta d'espai, però tot el que té que veure en la corda que queda en la part adjacent a la carretera, pues intentarem mantindre, no? Se va parlar també de reubicar una miqueta el que era la part on estava ubicada el bar cafeteria, perquè tingués un accés directe des de l'exterior, no sol que estigués a dins del complex. Ens van dir també que en comptes de dos pistes de pàdel sol ne necessitaríem un. I el que es va fer molta incidència va ser també en que s'habiliti un espai lúdic pels infants, no? És un tema que nosaltres l'hem tingut molt en compte sempre, i Cascó, l'anterior consistori, va comprar molts immobles, els quals ara no tenim ús, no? I recordo ara un que al seu moment s'havia d'habilitar allí un centre d'atenció primària, un Capascó, amb el qual no té massa sentit ara que en tenim una Móra de la Nova i una Móra d'Ebre. Llavors allí nosaltres teníem idea d'instal·lar aquesta zona lúdica per als nens, que creiem que també comportarà que tingui un desenvolupament econòmic important, perquè tots sabem que allà on van nens van pares, no? Llavors, a vegades, sobretot aquí que tenim aquestes inclemències climatològiques a l'hivern, molts caps de setmana la gent no sap on anar, i habilitar una zona d'estes tancada a lo que tots coneixem com un tipus xiqui parc,
sí,
estaria bé, no? Llavors, bueno, mos van fer incidència de que allò estigués allí, també ho tenim en compte aquí, i ja veurem la dimensió després que li podem donar, no? I com he dit abans, pues, sobretot això, no? Que el complex sigui un complex que sigui eficient i que sigui sostenible energèticament. Tinc que dir que tots aquests canvis i aquestes millores, tot això comportarà pues, que ara ens tinguéssim que assentar en un arquitecte, en algú que ens pugui plasmar sobre un document quin serà el resultat de tota aquesta instal·lació, no? Llavors, el que creiem que ha de tindre viabilitat és que a partir d'aquest estudi pues, l'Ajuntament d'Ascó pugui adjudicar un avantprojecte i que a la vegada aquest avantprojecte sigui el document matriu a l'hora de poder licitar el projecte i la conseqüentment obra. Esperem que tot aquest procés, pues, intentar tirar-lo endavant dins d'esta legislatura, i si ja podem començar a veure alguna coseta a partir de l'any que ve, pues tot això que tindrem per davant.
Anem a parlar de la central nuclear, d'Ascó. El futur del parc nuclear espanyol ha sortit a debat en les últimes setmanes després de que el CCN hagi donat llum verda a allargar la vida útil de la central de Garoña, que arribaria fins als 60 anys de vida útil. Com han rebut aquesta notícia des d'Ascó, tenint en compte que en aquest cas la vida útil de les nuclears d'Ascó acabaria el 2024 i el 2026?
Bé, la veritat és que a mi m'ha estranyat molt poc, perquè Ascó des de ja fa molt temps s'estan fent una sèrie de millores, sobretot tot el que va comportar que es fes un protocol després de l'accident de Fukushima, sí. I tots sabem que s'han invertit molts milions, no? També sabem de part certa, per part del director de la central nuclear, en la xarra que es fa amb tots els alcaldes de la zona, de que la central nuclear d'Ascó proposarà al Consell de Seguretat Nuclear l'any que ve que es doni llicència per 20 anys. No? El tema de Garoña ens ha vingut també una miqueta per sorpresa, perquè ja portava 5 anys aturada. El que passa és que estem parlant de dos tipus d'instal·lació nuclear molt diferenciades. No? Els reactors de la nuclear d'Ascó són, si no recordo malament, de 1027 i 1030 megawatts, i el reactor de Santa Maria de Garoña és, me sembla que, de 480 o 490 megawatts. En aquest cas hi ha l'empresa que explota, que és Nuclenor, me sembla que no els hi sortirà ni a compte tornar a arrencar l'explotació de la central nuclear, perquè la producció d'energia en aquest cas serà molt menys de la inversió que hauran de fer. Sí que s'ha de dir que per part de l'Estat en aquest cas és una aposta arriscada, i més quan encara no tenim la certesa, després de que les centrals nuclears estan funcionant ja a vora de 40 anys, ja estem pràcticament tots ja demanant la llicència que passa de 40 als 20, no hi ha una política clara de què és el que passarà amb els residus. No?
Ara en parlarem dels residus, però abans d'entrar-hi àmpliament, també justament avui escoltàvem el diputat de la CUP per Tarragona, el senyor Sergi Saladier, que anunciava que el partit demanarà al Parlament de Catalunya que celebri un referèndum amb un termini d'un any perquè sigui la població de Catalunya la que decideixi sobre el futur de les centrals nuclears amb una hipotètica Catalunya independent.
Bé, a veure, amb això, clar, els de la CUP...
Perquè, clar, hi ha aquest procés,
sí,
a part, no?
A veure, de moment la legislació de tot això correspon a l'Estat central, i de moment l'Estat central és el que legisla en aquest cas de lo que es fa i dels impostos, de com s'han de repartir, no? Bueno, cadascú veu del punt de vista que més li convé, no? En aquest cas, pues, bueno, la CUP si demana això, pues s'haurà de veure al seu moment si es fa o no es fa. Nosaltres, de moment, pues estem a lo que ens diu l'Estat espanyol, i en aquest cas, com te dia, pues bueno, penso que el tema de demanar 20 anys més de llicència, pues és una aposta molt valenta en aquest cas, i el que s'ha de veure en aquest cas és què és el que passarà en els residus, no? Si després Catalunya vol fer alguna cosa pel seu compte, tot això encara està per veure.
I què passarà amb els residus?
Pues bueno, els residus, nosaltres sempre... A veure, els residus és un tema molt controvertit, no? I és una cosa en la qual cadascú pot veure les coses d'una manera, perquè, com he dit, portem 40 anys de que tenim la indústria nuclear funcionant, i l'ordre ministerial, la qual ens dona una miqueta de diners perquè estem albergant residus en aquest tipus d'instal·lacions, ne fa 25. Tots sabem de que s'havia d'instal·lar un almacén centralitzat, i ja no parlo sol d'ara, no? Jo recordo que al seu moment ja es va fer una ampliació de les piscines allà on estaven albergats els residus. De l'ampliació de les piscines se va passar, perquè ja s'havien ocupat tot l'espai, a demanar llicències per a fer emplaçaments individualitzats temporals a la central nuclear. Nosaltres vam tindre una reunió el mes passat amb el president de l'Empresa Nacional de Residus. Vam estar a Madrid i vam estar parlant amb el president, Juan José Zavala, i en aquest cas pues, bueno, nosaltres li vam transmetre una miqueta la problemàtica que teníem. És evident de que si no tenim els residus no cobrarem. Això també és l'altre vessant de les coses.
Però
no?
Tampoc s'està cobrant per això.
En principi, l'ordre ministerial te diu que estàs cobrant per lo que està emmagatzemat en piscines i en sec. No? Lo que passa que, claro, lo matisat que és la temporalitat és el que ens fa veure de dir, pues, escolta, realment la temporalitat esta s'allargarà molt més perquè l'ordre ministerial ja fa 25 anys que va. I ara se va fer, se va modificar, se va fer un annex, se va fer una addenda en la qual, com que se'n van donar compte que estos diners que rebíem a l'àrea nuclear pels residus no eren suficients per a poder desenvolupar l'economia, pues van inventar el que eren els projectes cofinançats del 50% del terme fix que estem cobrant.
El famós fons d'Enresa.
És el famós fons d'Enresa, que és la segona part del fons d'Enresa, no? Llavors, bueno, el que estem d'alguna manera és reclamant, no? De dir, a veure, la temporalitat de tot això ja fa 25 anys que hi és, i si realment estem emplaçant els residus a la central nuclear, pues d'alguna manera volíem saber quant temps més l'haurem de tindre. No? En aquest sentit, el president d'Enresa, pues, bueno, gaudixent d'una eufòria una miqueta, considero jo que probablement és desmesurada, perquè el Tribunal Constitucional, en aquest cas, se va pronunciar pel tema de la cepa de Castilla-La Mancha, de Villar de Cañas, però bueno, no deixa de ser un pronunciament cautelar, no és una sentència ferma. De moment sembla que volen tornar a arrencar el tema Villar de Cañas, però com van manifestar, en aquest cas jo mateix, a la Comitè Local d'Informació que es va celebrar a l'Ajuntament d'Ascó, mos deixa una miqueta de mal gust de boca el fet de que la temporalitat de l'ATI se pugui allargar en el temps. No? En aquest cas, cobrem el mateix, és un terme fix que cobrem cada any tots, hagi la quantitat que hagi. L'ordre ministerial tampoc l'explicaré ara, però bueno, hi ha uns topalls, en aquest cas els ajuntaments no poden cobrar més del 20% i a més estan dotades ja pressupostàriament, és a dir, per la zona d'Ascó me sembla que són 2.200.000 i pico mil que hem de repartir en tots els municipis que estan a l'àrea dels 10 quilòmetres. No? Per tant, ens van demanar al seu moment llicència ja per a fer l'emplaçament temporal individualitzat. Tenim algun problemeta a l'hora d'otorgar la llicència de perquè li estàvem reclamant que els contenedors allí on anaven emmagatzemades, les vaines que treuen d'allí, pues teníem una miqueta de lluita i probablement això ho haurem d'arreglar al contenciós, de que allò forme part o no forme part de la instal·lació. En aquest cas ja vam desestimar-li el recurs de reposició que ens va presentar en aquest cas ANAF. Suposo que me sembla que estava que dins d'aquest mes o el mes passat ja s'havia d'haver presentat el contenciós. Suposo que si no l'han presentat lo presentarem ara. Però el que estem reclamant és que si fan un ATI, d'alguna manera, pues, claro, allí s'està diferenciant una activitat molt, molt diferent a la del que és la producció d'energia nuclear. Allí el que hem de tindre en compte és que s'està fent una activitat d'emmagatzematge i potser no caldrà que es modifico perquè una ordre ministerial, fi al cap, no és llei, no? Tenim una ordre ministerial que avui és i demà no hi és, però probablement el que haurem de reclamar per la durabilitat de la temporalitat que he dit abans, és de que allí pues, poguessin tindre un impost directe, en aquest cas un IAE per l'activitat. Què vol dir? Que si tenim un IAE per l'emmagatzematge de residus, com t'he dit abans, és un impost directe que recapta, en aquest cas, l'Ajuntament d'Ascó i no recaptaria els demés ajuntaments, no? Llavors, no ho sé, aquí ja són coses que ja no són del nostre abast, però suposo que igual que hi ha un repartiment de l'IAE de la producció d'energia elèctrica, Pot haver, no ho sé, probablement hi pugui haver alguna iniciativa al Congrés de que això funcioni d'esta manera o no.
Si la presenta algú.
Si la presenta algú, va, ah, ahí està. La FIC, nosaltres de la FIC és molt difícil. No tenim representació, per tant.
Senyor Buixeda, també, ja que parlem de l'ordre ministerial, Ascó ha presentat un projecte, en aquest cas, lligat al castell, l'Ascó, no? Sí. Un dels actius turístics, també lligant amb tot el que comentàvem al sí. principi.
Sí, nosaltres, com ha dit abans, estem ficant en valor tot el patrimoni. Ascó és un poble pues, que té molt patrimoni, és un poble que és molt bonic, i nosaltres pues, estem en això. I vam presentar un projecte d'actuació per activitat turística a la zona del castell. Aquell és un projecte que està dividit en diverses fases. Ara estem ja directe, me sembla que a la tercera fase, que és quan estem ja intentant fer els accessos al castell. Hem tingut algun problema, hem tingut que fitar i tindre que arreglar una miqueta el que és el tema del catastre, uns propietaris que havia allí. Ara tot això està solventat i ara pues, ja anem per la fase de los accessos. De totes maneres, també he de dir que cada vegada l'actuació arqueològica prèvia a la següent fase que passarem, pues, cada vegada se troben més coses. No? Llavors, ara hem trobat un pou i bueno, tot això comportarà que el projecte este pues, tingui una durabilitat també al llarg de la legislatura. I nosaltres, pues, en aquest cas, el Ministeri d'Indústria ens va donar llum verda, podríem dir, en aquest tipus de projecte turístic, i és un dels augments que hem tingut, que hem reflectit al pressupost. Mm. Se tracta d'un cofinançament del 50% del terme fix que rebem de l'Ordre Ministerial d'Enresa. En aquest cas, el terme fix nostre està al voltant d'uns 440.000 euros i hem rebut, pues, 120 i algo mil euros rebrem, sempre quan lo féssim durant aquest any.
Clar, és veritat que és la condició que posen.
És la condició que...
De fet, hem comentat que hi ha molts pobles que es troben amb problemes, no? Que no s'està cobrant.
Bueno, no s'està cobrant, no la part d'esta, de l'apartat B, podríem dir, la de l'ordre ministerial, sinó que hi ha hagut problemes en molts ajuntaments de que no han justificat com se van gastar els diners que venen directament dels fons d'Enresa, de l'ordre que fa 25 anys que existeix, i això els està comportant una problemàtica de liquidesa. No? Llavors, nosaltres ara traslladarem, que el dia 9 anem a Madrid per una altra cosa del Ministeri de l'Interior, també aprofitarem per a parlar al Ministeri d'Indústria de veure si pot d'alguna manera, a través de l'AMAC, avançar estos diners. Suposo que, clar, tot això els hi provoca alcaldes pues, que tinguin que anar a la pòlissa de crèdit, i això pues, avui en dia pues, està una miqueta difícil.
Ens queda molt poc temps i m'agradaria comentar altres temes. No podem deixar enrere que els treballadors de la nuclear tornen a estar en peu de guerra. Mm. El divendres hi va haver una concentració a Ascó, està prevista que se'n faci una altra, en aquest cas relacionada amb els convenis que es fa amb les empreses subcontrates, que n'hi ha moltíssimes a la nuclear.
Sí, bueno, jo la informació que tinc de tot això és... Sé que cada 3 anys se fan les licitacions, cada 3 anys surten a concurs totes les subcontrates, i clar, a veure, hem de tindre en compte una cosa, que des de que es va privatitzar el sector, pues bueno, l'empresa pues al final va buscar el màxim de benefici possible. Tots molt estem donant compte de que un dels factors més importants que es té en compte la licitació és el factor econòmic. Mm. Con lo qual, pues creiem que tot allò que s'hagués tingut que invertir en formació, en seguretat, en els treballadors, representa que si hi hagués algun tipus de subrogació d'aquests treballadors a les empreses, pues tot això s'ho estalviarien. Si d'aquí estem dient que les licitacions van a la baixa econòmicament, pues sembla ser que d'algun lloc hauran de guanyar diners, no? I ho veiem una miqueta complicat, no? Jo parlo des d'un punt de vista personal i no polític, Llavors, probablement sigui lògic que la gent que ja està treballant, que té una certa formació, perquè tothom que treballa a la central nuclear ha de tindre almenys una formació en seguretat.
S'han de passar cursos, sí.
En seguretat, doncs, bueno, tot això s'ho estalviarien i semblaria que almenys si no guanyes la mateixa empresa sí que el personal se pugui beneficiar de les subrogacions en aquest cas. Sé que tots els convenis no ho comporten, hi ha algun conveni que sí, com és el conveni de la neteja. Aquest és un conveni que està bé perquè el personal se pot subrogar, però les altres pues, bueno, va comportar que els treballadors en aquest cas pues reclamessin que algun tipus de millora puguin tindre.
I deixem enrere la nuclear per tractar també temes vinculats amb el turisme, evidentment. Ascó és un dels 7 municipis de la Ribera d'Ebre que avui informaven, rebran fons FEDER en el projecte d'enjament del GR 99. Quina serà la seva aportació municipal en aquest projecte? En què consisteix?
Sí, bé, ahir vam tindre ple el Consell Comarcal i la presidenta ens va informar a tots de que s'havia aprovat el FEDER d'un millor 1.200.000 euros. Llavors, nosaltres Ascó hem volgut contribuir, com no podia ser d'una altra manera, per això estem donant consens aquí a la comarca, i nosaltres vam presentar un projecte del GR 99, que és tot el camí que va d'Ascó a Garcia pel pas de l'Ase.
I ja que parlem del pas de l'Ase, que des d'on es veu aquest riu Ebre tan maco, que a més veiem des d'aquí, des de la ràdio, i veurem passar el Roger tan guany aquest estiu.
Esperem que sí. La veritat és que, a veure, tenia pendent una visita d'un turoperador, el qual s'havia interessat també, en aquest cas, per portar turisme des de la costa, per conèixer les zones d'interior, perquè cada vegada el turisme que ve de la costa sembla que els agrada vindre cap aquí, no? És una zona que està molt a prop i és molt desconeguda. De moment encara no he pogut tindre la xarra, però bueno, lo farem funcionar com ha estat funcionant fins ara, pues traient-lo els caps de setmana i bueno, jo suposo que sí, que el podrem veure ben aviat.
Senyor Josep Maria Buixeda, alcalde d'Ascó, moltíssimes gràcies per haver-nos visitat avui al Fil Directe.
Molt bé, gràcies.